Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La sequera fa avançar en alguns llocs la verema a Catalunya. Ja alerten que hi pot haver menys producció en algunes zones.
Si parlem de varietats negres, doncs potser no aniran tan acausades d'aquest descens com les varietats que han vist minvada la seva capacitat productiva. Llavors, en conjunt, hi hauran segur descensos molt més grans.
Són declaracions a la xarxa de Carme Domingo, investigadora de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'Incavi. La Catalunya central és la més afectada per l'avançament d'aquesta verema i els vins escumosos dels primers afectats. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous 4 d'agost. Un total de 13 persones han mort a les platges catalanes en el que portem d'estiu, Joel Vidal.
Així es desprèn de les dades fetes públiques per Protecció Civil. La xifra és idèntica a la de l'any 2021 en aquestes mateixes dates.
Avui, dia de balanç a diferents explotacions de fruita dolça de Ponent.
Tot plegat després que aquesta passada nit s'hagin vist afectades per una nova pedregada. Els municipis que han patit més els seus efectes són Albesa, la Noguera o la Portella, al Segrià. Miquel Sales és un dels pagesos afectats.
L'afectació en aquesta àrea que ha caigut la pedra, doncs la poca fruita que hi pugui haver, sobretot de pinyol, evidentment quedarà totalment anul·lada.
L'Ajuntament de Barcelona obligarà bars, restaurants, terrasses i botigues d'alimentació de 5 carrers de Ciutat Vella a avançar l'horari de tancament.
Amb l'objectiu de reduir el soroll davant les queixes veïnals.
I en cultura, el Festival de Torella de Montgrí acull avui l'actuació de Juan Pérez Floristán.
Un pianista que s'ha consagrat com un dels joves músics més destacats de la seva generació i en els últims anys ha estat guardonat amb premis internacionals.
Titular a Esports, el Girona rescindeix el contracte d'Adrià Hortolà.
El porter de Xàbia, de 28 anys, tenia contracte fins a l'estiu del 2023, però totes dues parts han arribat a un acord per tallar la vinculació. Hortolà va arribar a Montilivi al febrer de 2021 i des d'aleshores només havia jugat 6 partits.
I ara el temps, Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs al temps. Ho fem parlant d'una jornada que s'ha llevat doncs, amb cel prou asserenat a gran part del territori, tret dels dos extrems del litoral i prelitoral, amb alguns estrats baixos que ja han deixat passar el sol. I, a més, creixeran avui volades i núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, de nou, sobretot del Pirineu i Prepirineu, i especialment al sector oriental, on hi ha la probabilitat que els ruixats i xàfecs aquesta tarda i vespre puguin ser de forta intensitat. La probabilitat en qualsevol cas és baixa. De cara demà, la inestabilitat augmentarà i parlarem d'una jornada on ja a partir de mig matí hi haurà el creixement de nuvolades a punts de muntanya que a més afectaran a partir de migdia altres sectors del territori. Al final el conjunt quedarà el cel força ennuvolat tant per les nuvolades com pel pas de núvols alts i mitjans des del matí i al llarg de la jornada. I d'altra banda s'espera precipitació a partir del final del matí a punts sobretot inicialment del Pirineu i Prepirineu, però posteriorment arribaran també a punts del prelitoral, també l'altiplà central i altres sectors fins i tot podrien arribar cap al vespre a alguns punts del litoral. En conjunt seran d'intensitat entre feble i moderada, tot i que localment podran ser forts a punts especialment de l'interior de la meitat est, punts també del Camp de Tarragona, a punts de l'interior. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
El control de Sopera Vives de la redacció Joel Vidal i coordinant José Gallardo. Us parla Marta Patricio. Passen 4 minuts a les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La verema s'avança aquest any, depenent de la zona, entre 7 i 10 dies a causa de la sequera que pateix el nostre país i per aquest motiu alguns experts preveuen que la collita sigui un 15% inferior respecte a la de l'any passat. Malgrat tot, la calor intensa no ha malmès les vinyes i s'espera que el raïm que reculli sigui de qualitat. De tot plegat sobre si afectaran els preus, sobre què suposa i a quins llocs està afectant més, avui des de la xarxa n'hem parlat amb Carme Domingo, investigadora de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'Incavi. I aquestes són les reflexions que ens ha fet.
Quin hagut unes onades intenses de calor han fet accelerar el seu procés de maduració. Això fa que enguany varietats que estaven sempre a punt dins del mes de juliol ha sigut anecdòtic que s'estessin ja bramant la darrera setmana de juliol. El destí d'elaboracions de base cava, el que s'ha avançat. I la zona que ha patit més la sequera, que és la Catalunya Central. Per tant, Penedès és la primera àrea i les regions de l'Ella, si ens anem cap al Pla de Bages, doncs veuen anticipada aquesta brema. Quilla per formitjar el conjunt de Catalunya. Cada zona és molt particular perquè influeix molt les varietats que hi són predominants. Si parlem de varietats negres, doncs potser no aniran tan acausades d'aquest descens com les varietats que han vist minvada la seva capacitat productiva. Ja han sigut els mateixos grans que han quedat més petits i que en el moment de la flor molts ja no van assolir ser gran, s'han vist reduïdes. Llavors, en conjunt, hi hauran segur descensos molt més grans que aquest per mig que diem. Ara mateix hi ha hagut un estudi de costos, s'han fixat uns preus, però es preveu que es mantinguin sobre els contractes compromesos amb els viticultors.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Ara si trepitgem territori, al Penedès la verema, com sentíem, s'avança en els escumosos o els vins de varietats primerenques. Hi ha parcel·les que s'han bramat entre 6 i 9 dies més aviat que l'any passat i s'espera que la collita de raïm sigui entre un 15 i un 25% inferior a un any normal. Tot i això, Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, l'estat del raïm és bo.
L'estat sanitari del raïm és bo, però l'estrès hídric que arrosseguen les vinyes fa que siguin grans petits i que la maduració no s'hagi produït de manera òptima. Josep Marrugat és responsable del sector del vi de la Unió de Pagesos.
I això fa que la maduració sigui molt, molt enrarida i que l'evolució també, que el cep es veu abocat a madurar i a vegades la maduració alcohòlica no és la fenòlica, però estem ja començant a les baremes perquè no es deshidrati més el raïm i arribin a uns graus alcohòlics molt més elevats, no? Llavors, doncs, ve marcat per això i una reducció del 25% respecte d'un any normal tindrem, perquè no és la sequera i la situació d'ara, sinó tota la campanya ha estat molt curta en pluges i després aquests cops de calor de l'estiu doncs han acabat de rematar la feina.
Des del sector elaborador, el president de la patronal del Cava, Damià Dea, apuntava que es tracta d'una brema bona de qualitat, tot i que és més curta, al voltant d'un 15% respecte de l'any passat. El raïm s'ha començat ja a collir al Penedès, però el gruix de la brema es començarà a partir de la setmana que ve i s'allargarà fins al setembre.
Mentre la denominació Costers del Segre preveu una reducció de la barema del 10% en les zones de secà, la denominació d'origen Conca de Barberà, l'Espluga FM, Pep Morató, també creu que avançarà l'inici de la collita. Serà a finals d'agost i es generalitzarà al setembre.
La brema d'aquest 2022 s'encetarà uns 15 dies abans del que és habitual a la comarca, ja que es preveu iniciar a finals d'agost o a principis de setembre. Des de l'ADO Conca de Barberà ja confirmen que si no hi ha pluges en les properes setmanes, la collita es reduirà en comparació amb l'any anterior, si bé presenta una bona qualitat. El president de l'ADO, Ricard Sebastià, detalla la situació d'enguany.
Bueno, l'any passat va ser un any molt bo, amb quantitat i qualitat, i aquest any preveiem que amb qualitat també, o sigui, la vinya està molt sana, que passa que sí que amb quantitat, no per quantitat de raïms, que els raïms hi són, el que passa els raïms passaran menys si no és que plou aquests 15 dies que venen.
Varietats autòctones com el trapat seran les últimes a encollir-se de cara a mitjans d'octubre, temps en el qual les pluges encara poden afectar positivament a la vinya, engreixant la collita.
També preveuen avançar la barema les denominacions d'origen Priorat i Montsant, mentre que Canal Terres de l'Ebre, Rotru, Turc, la denominació d'origen Terra Alta, és la menys afectada per la sequera.
pel que fa a la DO Terra Alta, té una bona previsió de collita i és la zona amb menys problemes per la manca d'aigua a les vinyes. En algunes vinyes concretes, la producció es veurà minvada per una tempesta empedregada del passat 6 de juliol. Este episodi va afectar fins a 3.000 hectàrees de vinya a la zona entre Batea i Caseres, quan a la DO Tarragona, que inclou cellers de la Ribera d'Ebre, espera una collita irregular amb un lleuger descens en algunes varietats i en altres, com les Garnatxes i Carinyena, bona i similar a la mitjana. L'inici de la verema es preveu una setmana abans del normal. En el cas de la DO Montsant, encara és una mica aviat per fer una previsió de verema, però també preveu un avançament d'uns 5 dies respecte de l'any passat. De moment han passat les onades de calor de juny i juliol sense que s'observessin els danys que va patir a l'estiu del 2019. Finalment, la DO Copriorat també preveu avançar la verema.
Les altes temperatures, la sequera i, en definitiva, el canvi climàtic també està fent canviar el paisatge natural de moltes zones. A casa nostra, els boscos d'Olot ja ho estan notant. Olot Televisió, Maria Pils, explica'ns.
Podem veure com l'aspecte dels arbres ha canviat en algunes zones del bosc. La decoloració es deu a que els arbres necessiten aigua, però les fulles també. La fulla és la primera a la que li arriba la poca aigua que cau i els arbres es desprenen d'elles perquè l'arrel i el tronc puguin sobreviure. Normalment, aquest desprendiment es du a terme a la tardor, però la manca de precipitacions fa de detonant del procés. Lluís Guillaumes és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de les Preses.
Esperem que plogui. És molt trist que aquí, una comarca que tots estàvem acostumats, que deien que Olot era l'orinal del cel, doncs no hi hagi maneres. Ahir, Ripoll, xàfecs, i aquí no arriba l'aigua.
Ahir, la Garrotxa va entrar en fase 2 segons el Pla Especial de Sequera de la Generalitat, la fase anterior a l'última on ja es prendrien mesures de seguretat que implicarien limitacions complertes en zones naturals. Així doncs, cal estar alerta per qualsevol perill que comportin aquestes altes temperatures i només queda esperar la pluja.
La sequera fa estralls a tot Catalunya, però es viu de manera intensa en molts municipis d'interior. A Castellterçol, al Moianès, a banda de tenir restriccions d'aigua, necessiten cisternes d'aigua per poder nodrir els domicilis. Una codinenca, Gemma Permanyer, fa 3 setmanes que estan en aquesta situació.
Aquesta és la tercera setmana consecutiva que Castellterçol necessita cisternes d'aigua per poder nodrir la població. El municipi del Moianès es troba en alerta per sequera i necessita omplir els dipòsits amb camions cisterna vinguts de fora perquè la població pugui tenir aigua a casa. L'alcalde ho defineix com una situació molt greu i sense precedents. Els 2 anys de sequera han deixat els aqüífers del poble secs. Isaac Burgos és alcalde de Castellterçol.
Bàsicament el que estem en una situació realment molt greu, no ens havia passat mai que haguéssim d'anar a demanar cubes per poder tenir aigua a casa de la gent, perquè sempre els aqüífers que havíem tingut amb menor o major mesura, però sempre havíem tingut aigua, però bueno, ens portem molt de temps sense pluges, tenim una sequera que estem parlant que està durant 2 anys.
Les cisternes d'aigua s'aboquen en dipòsits municipals en lloc dels pous per deixar que els aqüífers es regenerin. L'alcalde fa una crida a respectar les restriccions que implica trobar-se en alerta per sequera i alhora demana a la població que faci un consum d'aigua responsable.
La xarxa de comunicació local. CaixaBank ha estat elegit per Euromoney millor banc a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banc a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca propera i compromès amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank. Notícies en xarxa. Edició migdia.
I us destacàvem en titulars, un total de 13 persones han mort a les platges catalanes el que va d'estiu. És exactament la mateixa xifra en les mateixes dates de l'any passat. Així es desprèn del balanç fet públic avui per Protecció Civil.
I davant aquesta situació i a l'esport des del primer cap de setmana d'agost i d'unes setmanes en què es preveu encara més afluència de banyistes tant a les platges com a les piscines, llacs o rius, Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a extremar les precaucions i controlar en tot moment els infants.
I 140 hectàrees de diferents explotacions de fruita dolça de Ponent s'han vist afectades per una nova pedregada. Es va produir ahir a la nit i va afectar municipis com ara Albesa, la Noguera o la Portella, el Segrià. És la 7a tempesta de pedra d'aquesta campanya a les comarques de Ponent. M1FM, Maria Lara, explica'ns més.
La tempesta es va formar passades les 9 del vespre entre el sud de la Noguera i el nord del Segrià i va descarregar pedres de la mida de fins un cigró. La pedregada ha afectat explotacions de fruita de llavor i també de fruita de pinyol, ja molt mermada per les gelades de la primavera. Miquel Sales, pagès d'Albesa i membre del Consell Rector de la cooperativa, lamenta aquests danys.
Dins d'un context de campanya prou negativa pels mals del fred, l'afectació en aquesta àrea que ha caigut la pedra, doncs la poca fruita que hi pugui haver, sobretot de pinyol, evidentment quedarà totalment anul·lada. I la producció que hi havia en pera, tot i els problemes de creixement i de mala qualitat de la pepita, de la pera, evidentment això no ajuda i estem en vigílies de començar recol·lecció. Per tant, els mals seran difícils de cicatritzar.
El Departament d'Acció Climàtica haurà de fer una primera estimació dels danys. Amb aquesta es tracta de la setena tempesta de pedra d'aquesta campanya a les comarques de Ponent.
El dispositiu d'acollida de temporers de Lleida ha atès entre juny i juliol prop de 500 persones. Això és un 13% menys que l'any passat. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret, què ha passat? A què s'atribueix?
Enguany, la demanda de mà d'obra per la campanya de la fruita és menor a altres anys per la caiguda de la producció per gelades, fet que ha disminuït el nombre de temporers arribats a la ciutat de Lleida. Concretament, s'ha passat de les 575 persones acollides durant el mateix període de 2021 a les 496 d'enguany, fet que suposa una reducció del 13%. En aquests dos mesos s'han registrat 5.465 pernotacions al pavelló 3 de Fira de Lleida amb 122 llits disponibles respecte a les 5.544 de fa un any. Així mateix, 56 persones, 51 homes i 6 dones s'han allotjat als pisos que ofereix l'empresa municipal d'urbanisme, mentre que entre juny i juliol del 2021 van ser 48 usuaris. D'altra banda, durant aquest període s'han detectat 5 casos de Covid-19 entre els usuaris del dispositiu.
Marxem ara cap al Ripollès perquè les obres de millora al pont del ferrocarril de Ripoll ja estan en marxa. Ràdio Ripoll, Abril Chinchilla, una visitada al subdelegat del govern a Girona, Albert Bramont, ha servit per explicar aquesta inversió de més d'un milió d'euros.
Doncs sí, es tracta d'unes obres llargament reivindicades i necessàries al pont de la línia R3 a Ripoll. A més de 100 anys, la infraestructura necessitava diferents intervencions que finalment s'estan duent a terme gràcies a la inversió de DIF de més d'un milió d'euros. Les obres han de permetre la durabilitat del pont, reduint el seu manteniment, tal com ha explicat el subdirector d'Infraestructures i Via de DIF, Ignacio Meana, en la visita que aquest matí s'ha fet a les obres. Ha estat amb la presència del subdelegat del govern a Girona, Albert Bramont, qui ha subratllat la importància de les millores en aquesta línia que uneix Barcelona amb Puigcerdà.
Jo penso que cal emmarcar l'obra amb tot un seguit d'obres relacionades amb la línia R3, que diguem, jo crec que el que faran serà potenciar aquesta línia i obtenir simplement una més gran velocitat per desplaçar-se i, per tant, que hi hagi més passatgers, que és el gran objectiu que en aquests moments estem movent.
Durant aquest mes d'agost, el servei entre Ripoll i Puigcerdà està tallat a causa de les obres del pont. S'ofereix als usuaris un servei alternatiu per carretera. S'aprofitarà el tall de la línia per fer altres intervencions d'arranjament a les vies d'aquest tram fins la Cerdanya.
Gràcies, Abril Chinchilla, des de Ràdio Ripoll. I a Barcelona, l'Ajuntament obligarà bars, restaurants, terrasses i botigues d'alimentació de 5 carrers de Ciutat Vella a avançar l'horari de tancament per reduir l'elevat soroll que no deixa dormir el veïnat.
Els carrers afectats són el de Joaquim Costa, la plaça dels Àngels, la plaça Emili Vendrell, la plaça George Orwell i el carrer Escudellers. A bars i restaurants els obligarà a tancar a les 2 de la matinada en lloc de a les 3. Les terrasses hauran de plegar a les 11 de la nit i les botigues d'alimentació a les 10. Jordi Rabassa és el regidor de Ciutat Vella.
Hi ha tot un paquet d'actuacions que el que busquen és donar resposta a la necessitat de millorar el descans i de millorar, sobretot en termes de soroll, aquestes hores nocturnes.
Les mesures afecten una cinquantena de locals de restauració, gairebé un centenar de botigues d'alimentació i 13 terrasses per garantir el descans d'uns 13.000 veïns i veïnes que viuen a la zona.
I ho acabem de saber fa pocs minuts. L'Audiència de Tarragona desestima els recursos per aturar l'eutanàsia del conegut com a pistoler de Tarragona. L'exvigilant de seguretat que va disparar contra excompanys de feina i els Mossos d'Esquadra pateix una lesió medular arran de la seva detenció i per això ha demanat la mort assistida. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez. La família celebra la decisió judicial mentre que la part contrària presentarà recurs d'emparament al Constitucional.
Així és, així ho han decidit aquest dijous els tres jutges de la secció en una deliberació a porta tancada. Els magistrats, que han resolt amb molta rapidesa la qüestió, declaren que Martín Eugen Salau té dret a morir. Resolució que celebra, com deies, la família. Recordem que Martín Eugen Salau, de 46 anys i natural de Romania, va intentar matar trets als seus excompanys de feina a l'empresa Securitas de Tarragona i en la seva fuga va agredir també a un mosso d'esquadra. Per aquests fets està acusat de 5 homicidis en grau de tentativa, de tinença il·lícita d'armes i d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Precisament la defensa que representa els Mossos ferits asseguren que presentaran recurs d'emparament al Tribunal Constitucional. Arran de la seva neutralització i detenció a un mas de Riudoms, on estava trinxerat, Sabau va rebre diversos trets que el van deixar en estat crític. En aquest estat i sota presó provisional, l'acusat va demanar l'eutanàsia el passat 21 de juny. De moment, la resolució no posa cap data a l'eutanàsia i recorda que ja no es poden presentar recursos ordinaris.
Gràcies al sensellarisme. Canviem radicalment de qüestió. És una realitat a moltes localitats, sobretot a les grans ciutats, i Badalona no és cap excepció. Al municipi, un centenar de persones es troben en aquesta situació. Radio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, segons l'Ajuntament, aquesta és una xifra variable, ja que, per exemple, a l'estiu hi ha un petit repunt de casos.
Tot i així, des dels serveis socials apunten que en la majoria de casos es tracta de persones que han decidit viure voluntàriament al carrer i que rebutgen aquesta alternativa habitacional. Amb aquest plantejament, doncs, la tasca municipal és de seguiment i acompanyament.
Voluntàriament acaben visquent al carrer, que és un problema que tenim tots i totes. Hi ha gent que renuncia a una solució habitacional per part de l'Ajuntament i continua visquent al carrer, però que hem d'entendre que la situació és volguda moltes vegades per ells i desvolguda per ells perquè moltes vegades hi ha malalties mentals associades i que difícilment la reinserció és fàcil.
La ciutat compta amb diferents mecanismes per abordar aquesta problemàtica, com ara el centre d'acollida municipal de Can Bofill Vell, que pot acollir unes 50 persones, o també el centre diurn Folra. A més, aquests dies la tasca de seguiment és més intensa, especialment amb els sense sostre que viuen en punts més calorosos.
Avui és 4 d'agost i és Sant Domènec, dia gran a Argentona, al Maresme, on aquest matí s'ha celebrat la 72a festa del Càntir. Mataró Audiovisual, Beti Donyat, explica'ns.
Aquest dijous 4 d'agost és el dia del patró d'Argentona, per això després d'una missa en el seu honor s'han beneït les aigües de la Font de Sant Domingo i els càntirs de l'any. També hi ha hagut una cercavila de gegants pel centre. Però el plat fort d'aquest dia festiu ha estat l'edició número 72, l'aixecada de càntirs a la plaça de Vendre. Jordi Casabella, dels Amics del Museu del Càntir, explica el secret per aixecar càntirs de fins a 200 quilos, una fita que aquest any no ha pogut assolir cap dels seus participants, que eren tant homes com dones.
Pues tindre, no és la força, és l'astúcia, la manera d'enganxar el càntir i donar-li l'empuc perquè donar-li aixecar-lo. És enganxar-lo de sota, abraçar-lo i aixecar-lo. Fa 4 anys es va aixecar el de 200, es va donar el premi fins a 200 quilos en 3 minuts. Aquest any estan arribant a 110.
La Festa Major d'Argentona, que acabarà aquest dissabte, està desvinculada des de fa uns anys de la Fira del Càntir, que celebra ara al juliol com a Argila.
I abans dels esports, parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que acull aquest dijous l'actuació de Juan Pérez Floristán. Televisió de Costa Brava, Maria Pagès, el pianista, s'ha consagrat com un dels joves músics més destacats de la seva generació.
S'ha alçat amb el primer premi en els concursos de piano de Tel Aviv, Santander, Berlín i Sevilla. Amb tan sols 29 anys, Juan Pérez Floristán s'ha consagrat com un dels músics més prometedors de la seva generació a través d'un repertori que abasta des de peces de Mozart fins a Cram. El seu talent l'han fent palès de nombroses gires arreu del món, amb parades al Royal Albert Hall, la Filarmònica de Sant Petersburg o al Teatre La Fenice de Venècia. Aquest dijous en concret debutarà al Festival de Torroella de Montgrí, on interpretarà obres de Chopin, Liszt, Wagner i Schubert. Serà una funció de més d'una hora a l'Auditori Spiter i actualment queden poques entrades a la venda. El festival va arrencar el 14 de juliol i organitzat per l'edició d'enguany unes 40 actuacions. Hi passaran grans figures de la música clàssica amb l'espectacle de clausura de Col·legium 1704 el 21 d'agost.
Moment ara pels esports. Música. Àlex Massana, bon dia.
Què tal? Bon dia. El Girona ha anunciat fa uns instants la rescisió de contracte d'Adrià Hurtolà, el porter de Xàbia, de 28 anys. Tenia contracte en vigor fins al 2023, però totes dues parts han decidit no continuar amb la vinculació. Hurtolà va arribar al febrer de 2021 a Montilivi i només ha disputat 6 partits, 2 de Copa i 4 de Lliga. El Girona, per cert, que va caure ahir contra el Nàpols per 3-1, Diana del Tati Castellano en porta dues en dos partits i debuts de Roro Riquelme i de David López. Encara no ho ha fet el veneçolà i Ángel Herrera. Mitchell, en declaracions a TV3, es mostrava poc preocupat per la derrota.
De cara a la Liga, no estoy preocupado. Lo que nos hemos encontrado con el Nápoles, evidentemente hay muchos equipos de la Liga que son de este nivel, incluso superior, pero bueno, consideramos que con lo que tenemos ahora mismo podemos competir y también pues los 4 o 5 jugadores que vengan pues también nos harán más fuerte.
A Can Barça, entrenament sense Riqui Puig, que ultima els detalls del seu fitxatge per Los Angeles Galaxy. Xavi li ha donat permís per no entrenar-se. Sí que va fer Lewandowski la seva presentació divendres, per fer amb canvi d'horari, informació de servei a 1:45 del migdia. El Barça, per cert, que ha presentat les activitats del Gamper, 3x3 de bàsquet, l'esplanada del Camp Nou, TikTok Challenge i altres coses com actuacions de mags i concerts. Per cert, pendents de l'activació d'una quarta palanca. Un document més de veu en futbol, pendents del que pugui passar amb aquesta resolució de la Federació Espanyola entre el Sants, el Martinenc i el Cerdanyola. Ahir Toni Carrillo es queixava dels històrics de la posició de la Federació Espanyola.
Intuïm a quina categoria jugarem i per tant ara ja estem preparant l'equip doncs, pel dia 11 de setembre. En principi, si no surten més notícies i més, i el circ es fa més gran del que és. Per tant, en principi creiem que competirem a tercera divisió perquè en el futbol no s'han de pagar diners per aconseguir categories, és per meritocràcia esportiva i així està signat, però ja sabem com funciona aquesta vida, no? I per tant, doncs, bueno, estem intentant doncs, ara recuperar-nos d'aquest partit perquè hi ha molt desgast i sobretot doncs, acabar de 10-15 dies s'apuntarà una plantilla a intentar fer una gran temporada tercera.
Ahir, recordem, comunicat conjunt entre Sants, Martinenc i Cerdanyola. Avui hi haurà reunió entre la Federació Espanyola i la Federació Catalana per veure què acaba passant. Recordem aquesta plaça vacant per problemes econòmics de l'Extremadura, que ara mateix la Federació Espanyola ha canviat de criteris i la sorteja a qui pagui més, el millor posto. Per cert, un últim apunt, un mite del futbol català, Joan Verdú, es retira als 39 anys.
Gràcies, Àlex. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Carolyn Herschel, a l'ombra del seu germà William. Carolyn Herschel va néixer el 1750 a la ciutat alemanya de Hannover, en el si d'una família nombrosa, molt vinculada amb la música. Quan tenia 3 anys va patir un atac de verola que la va marcar per tota la vida i als 10 anys va contraure el tifus, que no la va deixar créixer gaire i va quedar una mica en estat de nanisme. Després que els seus germans William i Alexander marxessin a Anglaterra, Caroline va seguir els seus passos i se'n va anar amb ells. El seu germà William va començar a construir telescopis i ella el va ajudar. Va aprendre a polir miralls i després es van dedicar a l'astronomia. Ell era la seva ajudant. Va aprendre a copiar catàlegs astronòmics i a gravar i organitzar les observacions astronòmiques del seu germà amb una gran rapidesa, precisió i exactitud. El 1782, pel seu compte, va començar a usar un gran telescopi i va anar descobrint moltes coses. Va descobrir 8 cometes, va descobrir milers d'estrelles dobles i va demostrar que moltes d'aquelles estrelles dobles en realitat eren sistemes binaris. No eren estrelles que estaven una al costat de l'altra, sinó que giraven una al costat de l'altra. Estaven atretes gravitatòriament. Caroline Herschel va ser la primera dona que va cobrar un sou com a científica i va ser també la primera dona que va obtenir la medalla d'or de la Royal Astronomical Society, de la qual en va ser membre honorífica. També va ser nomenada membre honorífica de la Royal Irish Academy i el rei de Prússia li va lliurar la medalla d'or de la ciència. A Caroline Herschel li devem la primera representació de la nostra galàxia, la Via Làctea, mostrant-la com devia ser des de fora. La mort del seu germà William, el 1822, la va afectar molt i va decidir tornar a Hannover, Alemanya, on va continuar els seus estudis astronòmics. Caroline Herschel, juntament amb el seu germà William, havien descobert més de 2.400 objectes astronòmics al llarg de més de 20 anys. Va morir el gener de 1848, amb 97 anys.
La xarxa de comunicació local.
En punt, 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La sequera fa avançar en alguns llocs la verema a Catalunya i els experts ja alerten que hi pot haver menys producció en algunes zones.
Si parlem de varietats negres, doncs potser no aniran tan acausades d'aquest descens com les varietats que han vist minvada la seva capacitat productiva. Llavors, en conjunt, hi hauran segur descensos molt més grans.
Són declaracions de la xarxa de Carme Domingo, investigadora de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'INCAVI. La Catalunya central és la més afectada per l'avançament d'aquesta verema i els vins escumosos dels primers afectats. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous 4 d'agost. Aquest migdia hem sabut que l'Audiència de Tarragona desestima els recursos per aturar l'eutanàsia del conegut com a pistoler de Tarragona, Joel Vidal.
L'exvigilant de seguretat que va disparar contra excompanys de feina i els Mossos d'Esquadra pateix una lesió medular arran de la seva detenció i per això ha demanat la mort assistida. La família celebra la decisió judicial mentre que la part contrària presentarà recurs d'emparament al Constitucional.
Un total de 13 persones han mort a les platges catalanes en el que portem d'estiu.
Així es desprèn de les dades fetes públiques avui per Protecció Civil. La xifra és idèntica a la de l'any 2021 en aquestes mateixes dates.
I avui dia de balanç a diferents explotacions de fruita dolça de Ponent.
Tot plegat després que aquesta nit s'hagin vist afectades per una nova pedregada. Els municipis que han patit més els seus efectes són Albesa, la Noguera o la Portella, al Segrià. Miquel Sales és un dels pagesos afectats.
L'afectació en aquesta àrea que ha caigut la pedra, doncs la poca fruita que hi pugui haver, sobretot de pinyols, evidentment quedarà totalment anul·lada.
L'Ajuntament de Barcelona obligarà bars, restaurants, terrasses i botigues d'alimentació de 5 carrers de Ciutat Vella a avançar l'horari de tancament.
Amb l'objectiu de reduir el soroll davant les queixes veïnals.
I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí acull avui l'actuació de Juan Pérez Floristán.
El pianista s'ha consagrat com un dels joves músics més destacats de la seva generació i en els últims anys ha estat guardonat amb premis internacionals.
En esports, el Girona rescindeix el contracte d'Adrià Ortolà.
El porter de Xàbia, de 28 anys, tenia contracte fins a l'estiu de 2023.
I el temps, Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs al temps. Ho fem parlant d'una jornada que s'ha llevat doncs, amb cel prou asserenat a gran part del territori, tret dels dos extrems del litoral i prelitoral, amb alguns estrats baixos que ja han deixat passar el sol. I, a més, creixeran avui algunes núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, de nou, sobretot del Pirineu i Prepirineu, i especialment al sector oriental, on hi ha la probabilitat que els ruixats i xàfecs aquesta tarda i vespre puguin ser de forta intensitat. La probabilitat, en qualsevol cas, és baixa. De cara demà, la inestabilitat augmentarà i parlarem d'una jornada on ja a partir de mig matí hi haurà el creixement de nuvolades a punts de muntanya que a més afectaran a partir de migdia altres sectors del territori. Al final el conjunt quedarà el cel força ennuvolat tant per les nuvolades com pel pas de núvols alts i mitjans des del matí i al llarg de la jornada. I d'altra banda s'espera precipitació a partir del final del matí a punts sobretot inicialment del Pirineu i Prepirineu, però posteriorment arribaran també a punts del prelitoral també l'altiplà central i altres sectors fins i tot podrien arribar cap al vespre a alguns punts del litoral. En conjunt seran d'intensitat entre feble i moderada, tot i que localment podran ser forts a punts especialment de l'interior de la meitat est, punts també del Camp de Tarragona, punts de l'interior. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
El control de so Pere Vives, a la redacció Joel Vidal i coordinant José Gallardo, us parla Marta Patricio, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La Baremes avança aquest any, depenent de la zona, entre 7 i 10 dies a causa de la sequera que pateix el nostre país i per aquest motiu, alguns experts preveuen que la collita sigui un 15% inferior respecte a la de l'any passat. Malgrat tot, la calor intensa no ha malmès les vinyes i s'espera que el raïm que es reculli sigui de qualitat. De tot plegat, sobre si afectaran els preus, sobre què suposa i a quins llocs estan afectant més, avui des de la xarxa n'hem parlat amb Carme Domingo. És investigadora de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'INCAVI, i aquestes són les reflexions que ens ha fet.
Unes onades intenses de calor han fet accelerar el seu procés de maduració. Això fa que enguany varietats que estaven sempre a punt dins del mes de juliol ha sigut anecdòtic que s'estessin ja bramant la darrera setmana de juliol. El destí d'elaboracions de base cava, el que s'ha avançat. I la zona que ha patit més la sequera, que és la Catalunya central. Per tant, Penedès és la primera àrea i les regions de l'Ella, si ens anem cap al Pla de Bages, doncs veuen anticipada aquesta brema. Quilla per formitjar el conjunt de Catalunya. Cada zona és molt particular perquè influeix molt les varietats que hi són predominants. Si parlem de varietats negres, doncs potser no aniran tan acausades d'aquest descens com les varietats que han vist minvada la seva capacitat productiva. Ja han sigut els mateixos grans que han quedat més petits i que en el moment de la flor molts ja no van assolir ser gran, s'han vist reduïdes. Llavors, en conjunt, hi hauran segur descensos molt més grans que aquest per mig que diem. Ara mateix, si hi ha hagut un estudi de costos, s'han fixat uns preus, però es preveu que es mantinguin sobre els contractes compromesos amb els viticultors.
Trepitgem ara sí territori. Al Penedès, com sentíem, la barema s'avancen els escumosos o els vins de varietats primerenques. Hi ha parcel·les que s'han bramat entre 6 i 9 dies més aviat que l'any passat i s'espera que la collita de raïm sigui entre un 15 i un 25% inferior. Tot i això, Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, l'estat del raïm és bo.
L'estat sanitari del raïm és bo, però l'estrès hídric que arrosseguen les vinyes fa que siguin grans petits i que la maduració no s'hagi produït de manera òptima. Josep Marrugat és responsable del sector del vi de la Unió de Pagesos.
I això fa que la maduració sigui molt, molt enrarida i que l'evolució també, que el cep es veu abocat a madurar i a vegades la maduració alcohòlica no és la fenòlica, però amb estem ja començant a les baremes perquè no es deshidrati més el raïm i arribin a uns graus alcohòlics molt més elevats, no? Llavors, doncs, ben marcat per això i una reducció del 25% respecte d'un any normal tindrem, perquè no és la sequera i la situació d'ara, sinó tota la campanya ha estat molt curta en pluges i després aquests cops de calor de l'estiu doncs han acabat de rematar la feina.
Des del sector elaborador, el president de la patronal del Cava, Damià Deas, ens apuntava que una barema bona de qualitat, tot i que és més curta, al voltant d'un 15% respecte de l'any passat. El raïm s'ha començat ja a collir al Penedès, però el gruix de la barema es començarà a partir de la setmana que ve i s'allargarà fins al setembre.
Mentre la denominació Costers del Segre preveu una reducció de la brema del 10% en les zones de secà, la denominació d'origen Conca de Barberà també creu que avançarà a l'inici de la collita a finals d'agost i que es generalitzarà al setembre. L'Espluga FM, Pep Morató, explica'ns.
La brema d'aquest 2022 s'encetarà uns 15 dies abans del que és habitual a la comarca, ja que es preveu iniciar a finals d'agost o a principis de setembre. Des de l'ADO Conca de Barberà ja confirmen que si no hi ha pluges en les properes setmanes, la collita es reduirà en comparació amb l'any anterior, si bé presenta una bona qualitat. El president de l'ADO, Ricard Sebastià, detalla la situació d'enguany.
Bueno, l'any passat va ser un any molt bo, amb quantitat i qualitat, i aquest any preveiem que amb qualitat també, o sigui, la vinya està molt sana, que passa que sí que amb quantitat, no per quantitat de raïms, que els raïms hi són, el que passa, els raïms passaran menys si no és que plou aquests 15 dies que venen.
Varietats autòctones com el trepat seran les últimes a encollir-se de cara a mitjans d'octubre, temps en el qual les pluges encara poden afectar positivament a la vinya, engreixant la collita.
També preveuen avançar la barema les denominacions d'origen Priorat i Montsant, mentre que Canal Terres de l'Ebre, Rut Turc, la denominació d'origen Terra Alta, és la menys afectada per la sequera.
Pel que fa a la DO Terra Alta, té una bona previsió de collita i és la zona amb menys problemes per la manca d'aigua a les vinyes. En algunes vinyes concretes, la producció es veurà minvada per una tempesta empedregada del passat 6 de juliol. Este episodi va afectar fins a 3.000 hectàrees de vinya a la zona entre Batea i Caseres. Quan a la DO Tarragona, que inclou cellers de la Ribera d'Ebre, espera una collita irregular amb un lleuger descens en algunes varietats i en altres, com les Garnatxes i Carinyena, bona i similar a la mitjana. L'inici de la verema es preveu una setmana abans del normal. En el cas de la DO Montsant, encara és una mica aviat per fer una previsió de verema, però també preveu un avançament d'uns 5 dies respecte de l'any passat. De moment han passat les onades de calor de juny i juliol sense que s'observessin els danys que va patir a l'estiu del 2019. Finalment, la DO Copriorat també preveu avançar la verema.
I mantenim ara la connexió amb Canal Terres de l'Ebre, ara però amb el company Dani Camacho, i és que la vinya no és l'única que està patint. Els musclos han elevat la seva mortalitat per la temperatura del mar.
Els productors de musclos del Delta de l'Ebre van poder avançar la campanya de recol·lecció en preveure la calor d'est estiu i van poder salvar part de la producció. Tot i això, han mort milers de musclos calculats en 150.000 quilos només a la badia del Fangar. Aquest any l'aigua de les badies ha arribat a superar els 30 graus. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Musclos del Delta de l'Ebre.
La temperatura, ja portem un mes d'una temperatura que va entre els 28 i 30 graus i al final pues, ja han detectat mortalitat des de final del mes de juliol i calculem que entre 100 i 150.000 quilos de musclo aquí a la badia del Fangar pues, s'han perdut per l'excés de temperatura. O sigui, tal dia com avui, l'any passat estàvem a 6 graus menys, perquè us féssiu una idea.
Com a possibles solucions, els productors demanen obrir la bocana de la badia del Fangar perquè entre més aigua del mar obert i se pugui rebaixar la temperatura. A més, se podrien decantar més per la producció d'ostres, ja que són més resistents a les altes temperatures.
En aquest context d'evident canvi climàtic, cal també un gir en la mentalitat dels ciutadans per tal de poder revertir-lo. És per això que ara ens volem fer ressò d'una iniciativa d'uns veïns del barri de l'antic poble de Sant Pere, a Terrassa. Canal Terrassa, Marc Casulleres, aquests veïns estan impulsant una comunitat energètica.
Per tirar-la endavant necessiten una potència mínima de 80 kW i que les plaques solars estiguin situades a una distància màxima de 500 metres respecte als usuaris. De moment ja hi ha una cinquantena de veïns interessats, però en falten alguns més per arribar als 80 kW. Escoltem el president de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, Jaume Roset.
Aquest és un sistema que permet que tots els veïns puguin tenir plaques. Un veí que no té terrat o fins i tot un bloc de pisos que s'haurien de posar d'acord tots els veïns per posar-ho dalt, doncs pot haver-hi un que vol fer-ho i com que es posen en una comunitària, tots els veïns hi tenen accés.
Cada veí que participi en aquesta comunitat energètica hauria de portar una inversió inicial de 1.700 euros, que podria ser menys en funció de les subvencions públiques.
Un total de 13 persones han mort a les platges catalanes en el que va d'estiu. És exactament la mateixa xifra que en les mateixes dates de l'any passat. Així es desprèn de l'últim balanç fet públic avui mateix per Protecció Civil.
I davant aquesta situació i a les portes del primer cap de setmana d'agost i d'unes setmanes en què es preveu encara més afluència de banyistes tant a les platges com a les piscines, Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a extremar les precaucions i controlar en tot moment els infants.
140 hectàrees de diferents explotacions de fruita dolça de Ponent s'han vist afectades per una nova pedregada. Es va produir ahir a la nit i va afectar municipis com ara Albesa, la Noguera o la Portella, el Segrià. És la setena tempesta de pedra d'aquesta campanya a les comarques de Ponent. Amb un FM, Maria Lara, explica'ns més.
La tempesta es va formar passades les 9 del vespre entre el sud de la Noguera i el nord del Segrià i va descarregar pedres de la mida de fins un cigró. La pedregada ha afectat explotacions de fruita de llavor i també de fruita de pinyol, ja molt mermada per les gelades de la primavera. Miquel Sales, pagès d'Albesa i membre del Consell Rector de la cooperativa, lamenta aquests danys.
Dins d'un context de campanya prou negativa pels mals del fred, l'afectació en aquesta àrea que ha caigut la pedra, doncs la poca fruita que hi pugui haver, sobretot de pinyols, evidentment quedarà totalment anul·lada. I la producció que hi havia en pera, tot i els problemes de creixement i de mala qualitat de la pepita, de la pera, evidentment això no ajuda i estem en vigílies de començar recol·lecció. Per tant, els mals seran difícils de cicatritzar.
El Departament d'Acció Climàtica haurà de fer una primera estimació dels danys. Amb aquesta es tracta de la setena tempesta de pedra d'aquesta campanya a les comarques de Ponent.
Marxem ara cap al Ripollès. Les obres de millora al pont del ferrocarril de Ripoll ja estan en marxa. Ràdio Ripoll, Abril Chinchilla, una visita del subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramont, ha servit per explicar aquesta inversió de més d'un milió d'euros.
Doncs sí, es tracta d'unes obres llargament reivindicades i necessàries al pont de la línia R3 a Ripoll. A més de 100 anys, la infraestructura necessitava diferents intervencions que finalment s'estan duent a terme gràcies a la inversió de DIF de més d'un milió d'euros. Les obres han de permetre la durabilitat del pont, reduint el seu manteniment, tal com ha explicat el subdirector d'Infraestructures i Via de DIF, Ignacio Meana, en la visita que aquest matí s'ha fet a les obres. Ha estat amb la presència del subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramont, qui ha subratllat la importància de les millores en aquesta línia que uneix Barcelona amb Puigcerdà.
Jo penso que cal marcar l'obra amb tot un seguit d'obres relacionades amb la línia R3, que diguem, jo crec que el que faran serà potenciar aquesta línia i obtenir simplement una més gran velocitat per desplaçar-se i, per tant, que hi hagi més passatgers, que és el gran objectiu que en aquests moments estem movent.
Durant aquest mes d'agost, el servei entre Ripoll i Puigcerdà està tallat a causa de les obres del pont. S'ofereix als usuaris un servei alternatiu per carretera. S'aprofitarà el tall de la línia per fer altres intervencions d'arranjament a les vies d'aquest tram fins a la Cerdanya.
I a Barcelona, l'Ajuntament obligarà bars, restaurants, terrasses i botigues d'alimentació de 5 carrers de Ciutat Vella a avançar l'horari de tancament, tot plegat per reduir l'elevat soroll nocturn que no deixa dormir el veïnat.
Els carrers afectats són el de Joaquim Costa, la plaça dels Àngels, la plaça Emili Vendrell, la plaça George Orwell i el carrer Escudellers. A bars i restaurants els obligarà a tancar a les 2 de la matinada en lloc de les 3. Les terrasses hauran de plegar a les 11 de la nit i les botigues d'alimentació a les 10. Jordi i Rabassa és el regidor de Ciutat Vella.
Hi ha tot un paquet d'actuacions que el que busquen és donar resposta a la necessitat de millorar el descans i de millorar, sobretot en termes de soroll, aquestes hores nocturnes.
Les mesures afecten una cinquantena de locals de restauració, gairebé un centenar de botigues d'alimentació i 13 terrasses per garantir el descans d'uns 13.000 veïns i veïnes que viuen a la zona.
I ho hem sabut aquest migdia, l'Audiència de Tarragona desestima els recursos per aturar l'eutanàsia del conegut com a pistoler de Tarragona. L'exvigilant de seguretat que va disparar contra excompanys de feina i els Mossos d'Esquadra pateix una lesió medular arran de la seva detenció i per això ha demanat la mort assistida. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez, la família celebra la decisió judicial mentre que la part contrària presentarà recurs d'emparament al Constitucional.
I així és, ho ha decidit aquest dijous un dels tres jutges de la secció de deliberació a porta tancada. Els magistrats, que han resolt amb molta rapidesa la qüestió, declaren que Martín Eugène Sabau té dret a morir, qüestió que celebra la família de l'acusat. Recordem que Martín Eugène Sabau, de 46 anys i natural de Romania, va intentar matar trets als seus excompanys de feina de l'empresa Securitas de Tarragona i en la seva fuga va ferir també a un mosso d'esquadra. Per aquests fets, s'està acusat de 5 homicidis en grau de tentativa, de tinença d'il·lícita d'armes i d'atemptat contra els agents de l'autoritat. La defensa presentat als Mossos ferits assegura que presentaran un recurs d'emparament al Tribunal Constitucional. Arran de la seva neutralització i detenció a un mas de Riudoms, on estava trinxerat, Sabau va rebre diversos trets que es van deixar en estat crític en l'estat en el qual i va demanar l'eutanàsia el passat 21 de juny. De moment, la resolució no posa cap data a aquesta eutanàsia i recorda que ja no es poden presentar recursos ordinaris.
Més coses, el model de finançament de les comunitats autònomes situa de nou a Catalunya per sota de la mitjana en recursos rebuts. D'acord amb les dades de liquidació que ha publicat el Ministeri d'Hisenda de l'any 2020, Catalunya és el segon territori que més ingressos tributaris per habitant aporta i el desè en recursos obtinguts.
Unes dades que, segons el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, posen de manifest l'infrafinançament històric de Catalunya, els milions d'euros que cada any genera Catalunya i que s'evaporen, i les limitacions dels recursos de la Generalitat.
I a tot això s'ha demostrat que el confinament per la pandèmia de la Covid-19, que va obligar les escoles a tancar durant mesos, ha afectat el nivell acadèmic dels alumnes. S'evidencia en uns altres resultats, els de les proves de competències bàsiques de quart d'ESO que es van fer al març.
De fet, en aquestes proves la puntuació en llengua catalana ha baixat 2,4 punts respecte a l'any passat, una caiguda de fins a 2,8 punts en llengua castellana, mentre la nota de matemàtiques, que cau més de 5 punts, és la més baixa des del 2012. Són resultats que ha publicat el Consell Superior d'Avaluació de la Generalitat.
Notícies en xarxa.
Avui, 4 d'agost, és Sant Domènec, dia gran argentona al Maresme, on aquest matí s'ha celebrat la 72a festa del Càntir. Mataró Audiovisual, Beti Doñate, endavant.
Aquest dijous 4 d'agost és el dia del patró d'Argentona, per això després d'una missa en el seu honor s'han beneït les aigües de la Font de Sant Domingo i els càntirs de l'any. També hi ha hagut una cercavila de gegants pel centre. Però el plat fort d'aquest dia festiu ha estat l'edició número 72, l'aixecada de càntirs a la plaça de Vendre. Jordi Casabella, dels Amics del Museu del Càntir, explica el secret per aixecar càntirs de fins a 200 quilos, una fita que aquest any no ha pogut assolir cap dels seus participants, que eren tant homes com dones.
Pues tindre, no és la força, és l'astúcia, la manera d'enganxar el càntir i donar-li l'empuc perquè donar-li aixecar-lo. És enganxar-lo de sota, abraçar-lo i aixecar-lo. Fa 4 anys es va aixecar de 200, es va donar el premi fins a 200 quilos en 3 minuts. Aquest any estan arribant a 110.
La Festa Major d'Argentona, que acabarà aquest dissabte, està desvinculada des de fa uns anys de la Fira del Càntir, que celebra ara al juliol com a Argila.
El Festival de Torroella de Montgrí acull aquest dijous l'actuació de Juan Pérez Floristán. El pianista s'ha consagrat com un dels joves músics més destacats de la seva generació i en els últims anys, Televisió de Costa Brava, Maria Pagès, el pianista s'ha alçat també amb reconeguts premis de caràcter internacional.
S'ha alçat amb el primer premi en els concursos de piano de Tel Aviv, Santander, Berlín i Sevilla. Amb tan sols 29 anys, Juan Pérez Floristán s'ha consagrat com un dels músics més prometedors de la seva generació a través d'un repertori que abasta des de peces de Mozart fins a Cram. El seu talent l'han fent palès de nombroses gires arreu del món, amb parades al Royal Albert Hall, la Filarmònica de Sant Petersburg o al Teatre La Fenice de Venècia. Aquest dijous en concret debutarà al Festival de Torroella de Montgrí, on interpretarà obres de Chopin, Liszt, Wagner i Schubert. Serà una funció de més d'una hora a l'Auditori Espaiter i actualment queden poques entrades a la venda. El festival va arrencar el 14 de juliol i ha organitzat per l'edició d'enguany unes 40 actuacions. Hi passaran grans figures de la música clàssica amb l'espectacle de clausura de Col·legium 1704 el 21 d'agost.
I fem ara un repàs de les actuacions més destacades per avui en alguns altres festivals que es fan a casa nostra. Avui, als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell, hi tenim...
Yo no te pido la luna, tan solo quiero...
Un altre que Sergio Dalma amb el seu Yo no te pido la luna i la gira del seu darrer treball discogràfic, Alegria, el concert arrencarà a les 10 de la nit.
I de Calella anem fins a Pineda de Mar.
I anem fins a Pineda de Mar perquè l'Arts d'Estiu rep avui els Hombres G en el primer dels dos concerts que faran aquest estiu a Catalunya. El quartet, amb més de 35 anys de música a les esquenes, actuarà a partir de les 10 del vespre.
Propera parada, el Festival Sons del Món de l'Empordà.
I és que he provat de descriure, però no trobo la manera.
Avui hi podrem gaudir no només de la sus, dels catarres. Serà a partir de 9:15 en el cas de la barcelonina i a 11:15 en el cas dels catarres.
I abans dels esports, avui acabem amb un clàssic.
Què passarà? Què misteri hi haurà? Puede
Rafael, aquí podrem escoltar avui a partir de les 10 del vespre al Festival Internacional de Música de Cambrils amb la seva gira Rafael 6.0, una gira amb la qual celebra 60 anys sobre els escenaris.
I amb aquestes propostes arribem als esports. Àlex Massana, bon dia.
Què tal? Bon dia. El Girona ha anunciat fa uns minuts la rescisió de contracte d'Adrià Ortolà. El porter de Xàbia, de 28 anys, tenia contracte en vigor fins al 2023, però totes dues parts han decidit no continuar amb el vincle. Ortolà va arribar al febrer de 2021 a Montilivi i només ha disputat 6 partits, 2 de Copa i 4 de Lliga. El Girona, per cert, que va caure ahir per 3-1 amb el Nàpols. Gol de Tati Castellano, que n'ha fet 2 en 2 partits, i debuts de Riquelme i David López. Encara no ho a fer el veneçolà i Ángel Herrera. Mitchell, en declaracions de TV3, es mostrava poc preocupat per la derrota.
De cara a la Liga, no estoy preocupado. Lo que nos hemos encontrado con el Nápoles, evidentemente hay muchos equipos de la Liga que son de este nivel, incluso superior, pero bueno, consideramos que con lo que tenemos ahora mismo podemos competir y también pues los 4 o 5 jugadores que vengan pues también nos harán más fuerte.
El proper equip que es veu les cares amb el Nàpols, dissabte l'Espanyol, en pretemporada, evidentment. Més futbol, al torneig dels històrics del futbol català tenim 3 semifinalistes, Terrassa, Sants i ahir Sant Andreu, el vigent campió que va superar el Martinenc per 0-3 i el Cerdanyola per 0-1. El rival dels andreuencs sortirà del grup 4, on es veuen les cares avui a partir de les 6, Fundació Esportiva Grama, Manresa i Horta. I per cert, el Sants, el Martinenc i el Cerdanyola van fer aquell comunicat conjunt reclamant ajudes de la Federació Catalana en aquesta situació de canvis de criteri per veure qui ocupa la plaça vacant de la segona federació, que va deixar lliure l'Extremadura per impagaments. Doncs ahir Toni Carrillo va explotar, el tècnic de Cerdanyola es mostrava resignat.
Intuïm a quina categoria jugarem i per tant ara ja estem preparant l'equip doncs, pel dia 11 de setembre. En principi, si no surten més notícies i més, ja el circ es fa més gran del que és. Per tant, en principi creiem que competirem a tercera divisió perquè en el futbol no s'han de pagar diners per aconseguir categories, és per meritocràcia esportiva i així està signat, però ja sabem com funciona aquesta vida, no? I per tant, doncs, bueno, estem intentant doncs, ara recuperar-nos d'aquest partit perquè hi ha molt desgast i sobretot doncs, acabar de 10-15 dies apuntalar una plantilla i intentar fer una gran temporada tercera.
Un últim apunt de futbol, Joan Verdú ha anunciat que es retira del futbol als 39 anys. Verdú ha fet un comunicat a les seves xarxes on ha repassat la seva trajectòria i on agraeix a tots els clubs per on ha passat, des de la Penya Anguera, on va començar quan era nen, fins a l'Hospitalet, on ha penjat les botes, passant evidentment pel Barça, l'Espanyol, entre molts altres. I un últim apunt, en plena poliesportiva, el Barça ha definit la seva pretemporada, els duels, per exemple, divendres 12 d'avui amb 8 partits contra el futsal Mataró, l'endemà contra el Barça B, Jaén Barça dijous dia 8 i després el Platform Record International Cup 27 i 28 d'agost contra el Benfica i contra l'Sporting de Lisboa.
Gràcies, Àlex, per tota l'actualitat esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem demà puntuals, com sempre, fins aleshores. Que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love.
La xarxa de comunicació local.